Què tal, amics oients? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí d'aquest 24 de febrer del 2026. Un dia que torna a començar amb el cel molt serè en general a les nostres comarques, amb boires matinals en alguns punts, però vaja, de molt poca importància, i amb un altre dia anticiclònic pràcticament de primavera. Previsió meteorològica de cara a les properes hores, de moment sense canvis, Dani Ramírez.
Dimarts, dimecres, a prop del mar, baixés una mica la temperatura amb la brisa, amb la marinada, i es formés algun banc de boira o alguns núvols baixos. Evidentment, en aquest sector proper al mar, doncs canviaria el temps amb aquestes boires que refresquen molt l'ambient, però a totes les muntanyes, a tot l'interior, això evidentment no s'arribaria a notar.
Temperatures a aquesta hora, hi ha 5 graus al centre de la ciutat d'Olot, n'hi ha 3 a Ripoll.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Xavier Guitart és el nou president del Consorci de l'Alta Garrotxa. El fins ara vicepresident agafa el relleu de Santi Reixac, qui havia estat al capdavant del Consorci els últims 6 anys. Guitart, també alcalde de Camprodon i delegat del govern de la Generalitat a Girona, diu que seguirà la bona feina feta per en Santi i apunta la necessitat de seguir ordenant un territori tan extens com l'Alta Garrotxa, a l'espera de veure què passa amb el pla especial que en aquest moment es troba als tribunals.
Bueno, en principi, a dia d'avui no hi ha cap novetat, no? Hi ha aquests contenciosos no posats, s'ha d'anar avançant, s'ha de mirar com evoluciona. Nosaltres, evidentment, el pla creiem que és el pla que mereix, no?, l'Alta Garrotxa, i, evidentment, a partir d'aquí els matisos que hi puguin haver els es veuran mica en mica.
Avui també anirem cap a la Fundació MAP perquè se planteja com a objectiu arribar a la xifra de 50.000 signatures en 4 mesos per tal d'esmenar la futura llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials. Per tal que s'escolti la seva veu del tercer sector que ofereix serveis a persones amb discapacitat, és necessari arribar a aquest mínim. Demanen, entre d'altres, que es garanteixi la concertació social exclusiva amb entitats sense ànim de lucre i evitar així que entrin en joc grans empreses i es privatitzi el sector. Escoltem l'Hermínia Ordeig, és directora gerent de la Fundació MAP.
Fa 60 anys que van ser les pròpies famílies qui van crear el que avui en dia som les entitats sense ànim de lucre prestadores de servei, que som entitats territorials, que són entitats governades per les pròpies famílies i també per les persones ateses, que són entitats que donen un servei en el territori, a la població, no? Fundació MAP està donant servei a les persones del Ripollès. I això és el que es vol preservar en aquest col·lectiu, no? Que siguin entitats del territori i que siguin entitats que vetllin per l'autonomia i la vida independent d'aquestes persones.
No deixem encara les qüestions socials perquè es posen en marxa els punts d'igualtat a Olot. Són presencials i tenen l'objectiu d'informar sobre el pla que es va presentar la setmana passada. Aquest dilluns s'ha fet el primer punt davant la Basílica de Sant Esteve i abans del 8 de març n'hi haurà 3 més en diferents dies. L'enquesta del Pla d'Igualtat recull primer el perfil de qui la respon i després planteja preguntes sobre diverses vivències entre homes i dones. La regidora d'Igualtat i Participació a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Les preguntes van relacionades sobretot primer en fer un perfil de qui és la persona que contesta, per això li preguntem característiques seves, i llavors després la seva opinió o les seves vivències en temes de matèria d'igualtat, de desigualtats, per exemple, entre homes i dones, si s'han viscut unes situacions on han viscut unes altres, també demanem si t'ha passat mai, poc, sovint.
Més coses. Olot congela durant un any l'urbanisme a la zona del Mas Aixàs i Mas Bosser per repensar-ne el futur. L'Ajuntament posa en pausa llicències d'obres, projectes d'urbanització i nous plans en aquests sectors, mentre repensa què s'hi podrà fer prioritzant, per exemple, l'habitatge. L'equip de govern vol evitar una concentració de grans superfícies comercials en aquesta zona que poguessin tenir un impacte negatiu sobre el comerç i la vida del centre de la ciutat. L'alcalde és Agustí Arbós.
És que era l'única zona d'Olot on el planejament hi preveia una concentració de grans superfícies. No una de sola, aïllada. Estàvem parlant d'una concentració amb dos plans parcials, amb dos polígons d'actuació, on s'hi podien acumular entre 5 i 6 grans superfícies comercials a cada una de les dues en la mateixa via, en el mateix carrer. Per tant, això és singular i aquí sí que vam considerar de prendre aquesta decisió. Quan ho vam considerar? Bé, evidentment, aquí es havia intentat veure doncs, quin recorregut legal tenia. La veritat és que no ens havíem en sortit, tècnicament semblava que no hi havia res a fer, i després de molta insistència de demanar ajut fins i tot a lletrats externs i demanar informes externs, doncs trobem una via que ens veiem en cor de lluitar. Per això, evidentment, hauria de ser preferible realment que això ja no s'hagués permès el 2003.
8 i 5, Sant Ferriol centra les inversions del 2026 en millorar camins de zones inundables. Concretament, facilitarà l'accés a diferents veïnats i masos que estan connectats per passallissos. Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. L'Ajuntament també ha fet últimament millores al santuari de Sant Ferriol. L'alcalde és Albert Fàbregam.
Tenim el torn, hi ha un veïnat molt, bastant important que viu bastanta gent, que quan el riu Ser puja no poden passar pels passallissos i han d'anar a voltar per una petita palanca, però si el que farem doncs, és pavimentar les zones d'entrada i sortida, perquè normalment el dia que s'hi ha de passar és un dia que plou, llavors hi ha fang, doncs per adequar una mica que aquests accessos siguin el màxim accessibles possible. Perquè a vegades quan puja el riu estan unes setmanes sitiats que no podrien sortir si no fos per aquests accessos.
Ah, també anirem cap a Molló perquè l'edifici polivalent de la cooperativa ha completat les obres de millora amb la renovació de la fusta. Suposa una inversió de 37.000 euros. Aquesta intervenció permetrà reduir les pèrdues energètiques de l'edifici i posar-lo al dia. A més, l'Ajuntament té la intenció d'aconseguir una nova subvenció per tal de fer una reforma integral al local de la cooperativa ramadera. L'alcalde és Josep Coma.
És un edifici doncs, que té un ús polivalent que fa servir tant la cooperativa ramadera de Molló com la societat de caçadors d'aquí de Molló, i hem aprofitat doncs, una subvenció de la Diputació de Girona per millores de l'eficiència energètica d'edificis públics per tal de canviar totes les fusteries de la planta baixa i de la primera planta d'aquest edifici. Hi ha uns tancaments antics en fusta de pi que pràcticament no tancaven, és a dir, que passava bastant l'aire, es perdia molt l'energia i per tant convenia doncs, renovar-los. Ara doncs tots els tancaments són estancs amb doble vidre, s'han instal·lat també doncs cortines.
I a Montagut i Oix renoven la piscina. L'Ajuntament ha completat una de les obres més importants d'aquest mandat, valorada en prop de 250.000 euros i en bona part subvencionada per la Generalitat. L'han executat en temps rècord, en només 2 mesos, per garantir l'ús de la piscina a l'estiu. L'alcalde és Lluís Abel.
És una inversió important, que vàrem canviar tot el vas de la piscina gran i tot el mecanisme de tractament d'aigua.
8 i 7, anem als esports. El club poliesportiu Sant Joanenc cau a casa davant de la Badesenc i s'allunya a 5 punts del líder. El conjunt garrotxí va començar dominant en el marcador, però 2 gols en els últims 20 minuts de partit dels visitants van acabar capgirant el resultat. Escoltem el tècnic del Sant Joanenc, Pol Menéndez, que valora el partit del seu equip i afirma que al davant hi havia un equip difícil de guanyar. Menéndez deia precisament això.
Vam tenir un rival difícil i un rival que ja a casa seu ens va costar molt, vam empatar i bueno, a primera part crec que hem perdut alguna ocasió clara, anàvem guanyant 1-0 però podíem anar 2 o 3-0 però bueno. I la segona part també hem sortit molt bé amb moltes ganes, molta empenta i crec que podíem fer el segon també i bueno, el futbol és així, són dinàmiques, si no la fas a dintre el rival s'ha crescut, ha guanyat metres en el camp i bueno, té una acció de corner ens han marcat i, bueno, i cap al final una acció de penalti bueno, ens han liquidat i ens han guanyat 1-2 i ja està, felicitar els rivals.
Parlem ara de l'home del moment. Les medalles d'or i bronze d'Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d'hivern Milacortina han sigut una fita històrica de l'esquí espanyol, que ha aconseguit un nou metall daurat 54 anys després. També ha sigut una gran alegria per l'esquí Club Camprodon, club on milita Cardona, i també el seleccionador espanyol Jordi Martín. Des de l'entitat camprodonina han afirmat que és una doble alegria per al club i que la nova fita fa emergir, de fet, un nou referent per les noves generacions. Escoltem a Pere Planagomà, president de l'esquí Club Camprodon.
Molt emocionats perquè la gran feina i la gran recompensa s'ha vist reflectida en aquesta medalla. És la primera vegada del club, la història, també de l'esquí de muntanya, vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. I sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll, estem molt orgullosos. Vull dir, tot és alegria.
Olot tornarà a acollir el Campionat de Catalunya Absolut de segona i tercera categoria. Es celebrarà del 28 de febrer al 8 de març a les instal·lacions del Club Tenis Olot. Hi participaran desenes de tenistes que ocupen llocs importants en el rànquing nacional espanyol i que competiran en una segona edició d'un campionat que l'any passat ja es va celebrar a la Garrotxa. Es tracta d'un esdeveniment en el marc d'Olot, ciutat europea de l'esport. Escoltem el president del Club Tenis Olot, Josep Maria Coma.
Realment creiem que és una molt bona oportunitat de veure en bon nivell de tennis. De fet, segona i tercera categoria vol dir que majoritàriament són jugadors classificats entre el 30 i el 200, 250 del rànquing estatal.
Escolteu els 5 minuts més, arribem ja a les 8:10.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Xavier Guitart és el nou president del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Doncs sí, fins ara vicepresident. Agafa el relleu de Santi Reixac, qui havia estat al capdavant del Consorci els darrers 6 anys. Guitart, també alcalde de Camprodon i delegat del govern de la Generalitat a Girona, diu que seguirà la bona feina feta per en Santi i apunta a la necessitat de seguir ordenant un territori tan extens com l'Alta Garrotxa, a l'espera de veure què passa amb el pla especial que està als tribunals.
És una informació d'en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Camprodon i delegat del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, és el nou president del Consorci de l'Alta Garrotxa. El fins ara vicepresident d'aquest ens succeirà fins al final del mandat, el 2027, a Santi Reixac, qui va ser president del Consorci des del 2019 fins al novembre passat, quan va morir de forma sobtada.
Per sentiment, no?, i per proximitat amb en Santi, vaig veure una mica, no?, amb l'obligació i amb les ganes de poder seguir el seu llegat i poder treballar al seu costat. Jo era el vicepresident, per tant, jo simplement seguia el que ell ja havia iniciat, perquè jo crec que s'estava fent una tasca molt bona al Consorci de l'Alta Garrotxa i, per tant, l'únic que faig és continuar el que ell havia fet i intentar fer-ho com a mínim la meitat de bé que ell.
Segons Guitart, del Consorci de l'Alta Garrotxa hi ha bona sintonia entre els diferents alcaldes i se seguiran prenent decisions de manera consensuada com fins ara. També explica quins són els principals reptes que té l'Alta Garrotxa actualment i quina és la feina que està fent el Consorci en aquesta àrea que comprèn part de tres comarques, la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà.
Havien sentat moltíssims projectes, no? Tenien projectes ja engegats com Ramats de Foc, no? A treballar, mira, encara fa pocs dies ens reuníem amb els amics de Sant Aniol, no?, que sabeu que és, no?, un punt molt important per nosaltres i sobretot un tema molt important per nosaltres és l'ordenació de l'Alta Garrotxa, no?, tant amb accés motoritzat, no?, sabeu que la pista de Cedernes, com les Gorgues, com l'Escalada, tot això són projectes engegats que el que farem és seguir-los i intentar arribar a bon port.
El Consorci de l'Alta Garrotxa depèn de la Generalitat de Catalunya, qui té el màxim poder de decisió. Actualment hi ha interposats dos contenciosos administratius per part de propietaris de l'Alta Garrotxa i diverses associacions i entitats que no estan a favor del pla especial aprovat l'any 2021, després de 23 anys d'espera.
Bueno, en principi, a dia d'avui no hi ha cap novetat, no? Hi ha aquests contenciosos no posats, s'ha d'anar avançant, s'ha de mirar com evoluciona. Nosaltres, evidentment, el pla creiem que és el pla que mereix, no?, l'Alta Garrotxa i, evidentment, a partir d'aquí els matisos que hi puguin veure es veuran mica en mica.
Guitart admet que fan falta més recursos per poder oferir una millor gestió de l'Alta Garrotxa i diu que lluitarà per aconseguir-ne més. També lamenta que en un àrea de terreny tan gran només compti amb tres tècnics, a banda de la bona voluntat dels alcaldes dels diferents municipis.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El proper capítol del nostre informatiu tracta de qüestions de caire social. La Fundació MAP vol assolir la xifra de 50.000 signatures en 4 mesos per tal d'esmenar la futura llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials. Per tal que s'escolti la veu del tercer sector, que ofereix serveis a persones amb discapacitat, és necessari arribar a aquest mínim.
Demanen, entre altres, que es garanteixi la concertació social exclusiva amb entitats sense ànim de lucre i evitar així que entrin en joc grans empreses i es privatitzi el sector.
Laura Segú.
La Fundació MAP s'assuma a la iniciativa promoguda per familiars i entitats del tercer sector de recollir signatures per tal que es pugui entrar una esmena al projecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials. Necessiten 50.000 signatures abans d'acabar el mes de maig perquè la puguin tenir en consideració i obrir el debat parlamentari. Demanen, entre altres, que es garanteixi la concertació social exclusiva amb entitats sense ànim de lucre i evitar així que entrin en joc grans empreses.
Fa 60 anys que van ser les pròpies famílies qui van crear el que avui en dia són les entitats sense ànim de lucre, prestadores de servei, que són entitats territorials, que són entitats governades per les pròpies famílies i també per les persones ateses, que són entitats que donen un servei en el territori, a la població, no? Fundació MAP està donant servei a les persones del Ripollès. I això és el que es vol preservar en aquest col·lectiu, no? Que siguin entitats del territori i que siguin entitats que vetllin per l'autonomia i la vida independent d'aquestes persones.
Ordeig considera que la futura nova llei és en part beneficiosa per al sector, però demanen que s'eviti la privatització dels serveis socials.
La feina és aconseguir 50.000 signatures, que si no hi arribem perdem una oportunitat per tornar a presentar-lo. No podem tornar-ho a demanar més. Nosaltres no volem ser preferents, volem que digui exclusivament per entitats d'iniciativa social.
Des de la Fundació MAP s'han proposat com a objectiu recollir un mínim de 1.000 firmes abans d'acabar el mes de maig. Per assolir-ho han habilitat tres punts fixes. Un a la seu de la Fundació, al polígon Els Pintors, l'altre a Can Canarons i, per últim, a la Fundació Tàndem. No descarten organitzar punts de recollida puntuals.
I a Olot es posen en marxa els punts d'igualtat. Són presencials i tenen l'objectiu d'informar sobre el pla que es va presentar la setmana passada. Aquest dilluns s'ha fet el primer punt davant la Basílica de Sant Esteve i abans del 8 de març n'hi haurà tres més en diferents dies. L'enquesta del Pla d'Igualtat recull primer el perfil de qui la respon i després planteja preguntes sobre diverses vivències entre homes i dones. Sant Roger, Isern.
El Pla d'Igualtat impulsat per l'Ajuntament d'Olot comença a agafar forma i aquest dilluns han començat els punts informatius al carrer. L'objectiu és que les persones coneguin com funciona l'enquesta, que es pot respondre via digital, però que precisament en aquests punts informatius resolen dubtes d'aquells veïns i veïnes que puguin tenir alguna dificultat. El primer d'aquests punts s'ha instal·lat a la plaça Rector Ferrer, just davant de la Basílica de Sant Esteve. La regidora d'Igualtat i de Participació a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Les preguntes van relacionades sobretot primer en fer un perfil de qui és la persona que contesta, per això li preguntem característiques seves, i llavors després la seva opinió o les seves vivències en temes de matèria d'igualtat, de desigualtats, per exemple, entre homes i dones, si s'han viscut unes situacions on han viscut unes altres, també demanem si t'ha passat mai, poc, sovint.
Per contestar aquesta enquesta sobre el Pla d'Igualtat s'ha apostat per la via digital per recollir el màxim de respostes, una enquesta que estarà activa fins al 8 de març.
A partir del codi QR, a la web de l'Ajuntament d'Olot o a les xarxes socials el poden trobar, però també repartim flyers i tríptics per tal de tenir aquest codi QR. Ara bé, hem muntat aquests punts informatius també per divulgar el que fem i fer que la gent s'emporti el tríptic i ho facin a casa, però també per si algú té qualsevol tipus de dificultat tecnològica, doncs que aquí puguem ajudar-los a fer l'enquesta fàcilment.
Els altres punts informatius del Pla d'Igualtat es faran aquest divendres a la tarda i el 6 de març al matí a la plaça Mercat i dilluns vinent de 10 del matí a 1 del migdia en el mateix lloc que el d'aquest dilluns, just davant de la Basílica de Sant Esteve.
Olot congela durant un any l'urbanisme a la zona del Mas Xaixàs i Mas Bosser per repensar-ne el futur.
L'Ajuntament posa en pausa llicències d'obres, projectes d'urbanització i nous plans en aquests sectors mentre repensa què s'hi podrà fer, prioritzant, per exemple, l'habitatge. L'equip de govern vol evitar una concentració de grans superfícies comercials que poguessin tenir un impacte negatiu sobre el comerç i la vida al centre de la ciutat.
Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la suspensió durant un any de l'urbanisme a la zona del Mas Xaixàs i el Mas Bosser, a la zona de l'estadi municipal. Això vol dir que, de moment, no es podran aprovar plans parcials, projectes d'urbanització ni concedir llicències d'obres o altres permisos municipals relacionats amb aquests terrenys. Tot queda pausat mentre el consistori repensa què s'hi ha de fer. L'equip de govern defensa que aquesta moratòria és necessària per adaptar aquests espais al nou model de ciutat que es vol impulsar, com per exemple incloure més habitatge. El planejament vigent és el POUM del 2003, on es preveia que a la zona del Mas Xaixàs s'hi pogués concentrar un nombre important de grans superfícies comercials. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegura que es tracta d'una situació singular dins la ciutat.
I és que era l'única zona d'Olot on el planejament hi preveia una concentració de grans superfícies. No una de sola, aïllada. Estàvem parlant d'una concentració amb dos plans parcials, amb dos polígons d'actuació, on s'hi podien acumular entre 5 i 6 grans superfícies comercials a cada una de les dues en la mateixa via, en el mateix carrer. Per tant, això és singular i aquí sí que vam considerar de prendre aquesta decisió. Quan ho vam considerar? Bé, evidentment, aquí es havia intentat veure doncs, quin recorregut legal tenia. La veritat és que no ens havíem en sortit, tècnicament semblava que no hi havia res a fer, i després de molta insistència de demanar ajut fins i tot a lletrats externs i demanar informes externs, doncs trobem una via que ens veiem en cor de lluitar. Per això, evidentment, hauria de ser preferible realment que això ja no s'hagués permès el 2003.
Segons Arbós, el problema no era una gran superfície puntual, sinó la possibilitat d'acumular-ne moltes en un mateix punt de la ciutat, com ja ha passat a altres capitals de comarca properes.
El que vull dir és que superfície comercial per fer centres comercials a Olot només es podien fer aquí, i de fet no n'hi ha lloc. Per sort, a Figueres n'hi ha, a Vic n'hi ha, i d'altres ciutats n'hi ha, i ja veieu el bé que han anat per als centres de les ciutats comercials. Han estat clarament nefastos. Per això intentem evitar això. Per tant, ho dic per evitar aquest tema de retrets, de si un supermercat aquí, un supermercat allà, que ja ho entenc, però és que parlem d'una cosa molt més potent i que ens preocupava molt més, que era una concentració de grans superfícies comercials. No d'un o dos, sinó de fins a 10, si sumem els dos polígons d'actuació, entre 10 i 12 espais de 500, 600, 700 metres quadrats cada un. No, per això jo crec que cal distingir-ho. No parlem d'una singular, un lloc que podem estar més d'acord o més d'acord, parlem d'una concentració, i aquí veiem clarament un risc encara més gran i que podria ser molt més dolorós encara pel centre de la ciutat.
Amb aquesta suspensió temporal, l'Ajuntament es dona un any per estudiar bé el futur d'aquests sectors i decidir quin paper han de tenir dins l'Olot dels pròxims anys, molt semblant a les accions que ja s'estan duent a terme amb el Pla de Barris i el Pla d'Usos i Activitats del Nucli Antic.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Esports, el club poliesportiu santjoanenc cau a casa davant l'Abadesenc i s'allunya a 5 punts del líder.
Les jornades van passant i la temporada cada vegada li falta menys per arribar al seu final. A tercera catalana el nombre d'equips garrotxins és important, però més encara en les primeres posicions, on hi ha el Besalú com a líder i el santjoanenc que és segon, tot i que falta un partit del Camprodon, que és tercer, que en cas de guanyar-lo els deixaria en aquesta tercera posició. Aquest cap de setmana els garrotxins no van poder continuar amb la bona dinàmica després de perdre per 1-2 davant el club esportiu. El tècnic del Sant Joanenc, Pol Menéndez, valora el partit del seu equip i afirma que al davant hi havia un equip difícil de guanyar.
Que era un rival difícil i un rival que ja a casa seu ens va costar molt, vam empatar, i bueno, a primera part crec que hem perdut alguna ocasió clara, hem anat guanyant 1-0, però podíem anar 2 o 3-0, però bueno. I la segona part també hem sortit molt bé, amb moltes ganes, molta empenta, i crec que podíem fer el segon també, i bueno, el futbol és així, són dinàmiques, si no la fas a dintre, el rival s'ha crescut, ha guanyat metres en el camp, i bueno, d'una acció de corner ens han marcat, i bueno, i cap al final una acció de penalti bueno, ens han liquidat i ens han guanyat 1-2, i ja està, felicitar el rival.
El Sant Joanenc es va avançar aviat al marcador amb un gol de Hamidou Konaté, que amb aquesta diana ja en suma 16 en 19 partits. L'alegria va durar tota la primera meitat i part de la segona, però els últims 20 minuts el conjunt del Ripollès va aconseguir empatar el 72 i després al minut 89 va transformar un penal per remuntar el partit, que els dona 3 punts importants per seguir la part alta de la classificació. El tècnic de l'Abadesenc, Albert Bassols, afirma que es tracta d'una gran victòria d'equip.
Teníem l'esperança i sabíem que es decantaria cap al nostre costat, perquè de fet la segona part ens ho mereixíem més que ells, hem apretat més que ells, hem tingut més ocasions, però clar, el futbol ja sabeu com va, quan més t'ho mereixes doncs no t'ho emportes i quan no t'ho mereixes t'ho emportes. Avui jo crec que és just, emportant-nos els 3 punts, l'equip ha treballat molt i molt i com et deia abans és un camp molt i molt complicat.
Ara el Sant Joanenc visitarà el camp de l'Anglès, qui porta una bona dinàmica per sortir del descens. Aquest cap de setmana hi haurà partits a la part alta de la classificació. L'Abadesenc rebrà el Sarrià, Camprodon rebrà el Sant Pere Martí i el Besalú visitarà el camp del Montagut. A la part baixa també hi haurà partit que poden marcar un abans i un després, com és el cas de les preses que rebrà a l'Escola de Futbol Garrotxa.
Les medalles d'or i bronze d'Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d'hivern a Milacortina han sigut una fita històrica de l'esquí espanyol, que ha aconseguit un nou metall daurat 54 anys després.
També ha estat una gran alegria per l'esquí club Camprodon, club on milita Cardona, i també el seleccionador espanyol Jordi Martín. Des de l'entitat camprodonina han afirmat que és una doble alegria per al club i que la nova fita fa emergir un nou referent per a les noves generacions.
Informa Marc Roura.
El banyolí Oriol Cardona i Coll ha sigut el gran protagonista espanyol dels Jocs Olímpics d'hivern Milà-Cortina 2026. L'esquiador de l'esquí Club Camprodon es va penjar la medalla d'or de la modalitat esquimot dijous després d'imposar-se a la gran final amb un temps de 2 minuts 34 segons i 3 dècimes. I dissabte Cardona va aconseguir la medalla de bronze a relleus mixtos juntament amb la seva parella, la granadina Ana Alonso. La medalla d'or d'Oriol Cardona trenca el buit de la delegació espanyola d'hivern, que es va tornar a penjar el metall daurat 54 anys després i fa emergir un nou referent per a les noves generacions d'esquiadors. En parla el president de l'Esquí Club Camprodon, Pere Plana.
Molt emocionats perquè la gran feina i la gran recompensa s'ha vist reflectida en aquesta medalla. És la primera vegada del club, la història, també de l'esquí de muntanya, vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. I sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
Per a l'entitat camprodonina, l'alegria en aquests jocs ha sigut doble, i és que el seleccionador espanyol Jordi Martín és de Sant Pau de Segúries i també membre de l'Esquí Club. De fet, les tres medalles aconseguides pel combinat espanyol durant el global dels Jocs Olímpics han sigut d'atletes entrenats per Martín.
Es complementen molt bé. En Jordi, des de fa molts anys, està portant unes innovacions en el món de l'esquí de muntanya que es veuen reflectides en els bons resultats de l'Oriol i de tots els equips de la selecció.
Escoltem el vicepresident de l'Esquí Club Camprodon, Marc Solà.
La gran feina que han fet de posar l'equip espanyol davant de tot, que era una cosa inèdita en esquí de muntanya, i han sigut els que han obert camí fent una metodologia i un entrenament que s'ha vist que donen resultats amb quatre esportistes classificats a la final d'esprint.
Un centenar de persones es van agrupar entre dijous i dissabte a les instal·lacions de l'Esquí Club Camprodon per veure i viure en directe les medalles d'Oriol Cardona. D'altra banda, des de l'entitat camprodonina han afirmat que es farà una recepció tant a l'esquiador com a l'entrenador, que segurament serà en el marc del dinar social del club.
Atura la caiguda del cabell amb la força del mar. A Perruqueria Pili López descobreix l'Experience, la talassoteràpia capilar, un tractament professional amb actius marins, oligoelements i minerals que enforteixen l'arrel, estimulen el creixement i redueixen la caiguda del cabell. Menys caiguda, cuir cabellut més sa i més força, densitat i vitalitat. Un tractament relaxant i revitalitzant, ideal per a cabells debilitats, estrès capilar o canvis estacionals. Experience, la ciència del mar al servei del teu cabell. Ara a Perruqueria Pili López, al carrer Madrid 82 d'Olot, darrere el Carrefour. Truca'ns per més informació i reserva la teva Experience al 972 97 52 70. Perruqueria Pili, la teva imatge, el teu estil.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Sents això? No és un somni, és la Garrotxuletada. El 14 i 15 de març, al Lava Parc de Santa Pau, arriba la festa del Xuleton, al cor del Parc Natural. Xuletons 100% bovins, brasa, fum i felicitat assegurada. Una experiència gastronòmica única, maridada amb ponències d'experts, actuacions musicals, jocs i estands de productes del territori.
Si t'agrada la bona carn, aquesta és la teva festa. Reserva ja el teu menú entrada a campinglava.com/garrotxuletada. Garrotxuletada. Aquí el xuletó és religió.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més concentra una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45. Ens posem al dia de l'actualitat. Avui és dimarts 24 de febrer.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Xavier Guitart és el nou president del Consorci de l'Alta Garrotxa.
El fins ara vicepresident agafa el relleu de Santi Reixac, que havia estat al capdavant del Consorci els darrers 6 anys. Guitart, també alcalde de Camprodon i delegat del govern a la Generalitat a Girona, diu que seguirà la bona feina feta per en Santi i apunta a la necessitat de seguir ordenant un territori tan extens com l'Alta Garrotxa a l'espera de veure què passa amb el pla especial que està als tribunals.
Bueno, en principi, a dia d'avui no hi ha cap novetat, no hi ha aquests contenciosos no posats, s'ha d'anar avançant, s'ha de mirar com evoluciona. Nosaltres, evidentment, el pla creiem que és el pla que mereix, no?, l'Alta Garrotxa, i, evidentment, a partir d'aquí els matisos que hi puguin haver els es veuran mica en mica.
Avui també són notícia les entitats del tercer sector perquè la Fundació MAP vol assolir la xifra de 50.000 signatures en 4 mesos per tal d'esmenar la futura llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials.
Per tal que s'escolti la veu del tercer sector que ofereix serveis a persones amb discapacitat, és necessari arribar a aquest mínim. Demanen, entre altres, que es garanteixi la concertació social exclusiva amb entitats sense ànim de lucre i evitar així que entrin en joc grans empreses i es privatitzi el sector.
La directora gerent de la Fundació MAP és Hermínia Ordeig.
Fa 60 anys que van ser les pròpies famílies qui van crear el que avui en dia som les entitats sense ànim de lucre, prestadores de servei, que som entitats territorials, que són entitats governades per les pròpies famílies i també per les persones ateses, que són entitats que donen un servei en el territori, a la població, no? Fundació MAP està donant servei a les persones del Ripollès. I això és el que es vol preservar en aquest col·lectiu, no?
Es posen en marxa els punts d'igualtat a Olot, són presencials i tenen l'objectiu d'informar sobre el pla que es va presentar la setmana passada.
Aquest dilluns s'ha fet el primer punt davant la Basílica de Sant Esteve i abans del 8 de març n'hi haurà 3 més en diferents dies. L'enquesta del pla d'igualtat recull primer el perfil de qui la respon i després planteja preguntes sobre diverses vivències entre homes i dones.
Escoltem a Susana Pagès, regidora d'Igualtat.
Les preguntes van relacionades sobretot primer en fer un perfil de qui és la persona que contesta, per això li preguntem característiques seves, i llavors després la seva opinió o les seves vivències en temes de matèria d'igualtat, de desigualtats, per exemple, entre homes i dones, si s'han viscut unes situacions on han viscut unes altres, també demanem si t'ha passat mai, poc, sovint...
Ens quedem a Olot perquè congela durant un any l'urbanisme a la zona del Mas Xaixàs i Mas Bosser per repensar-ne el futur.
L'Ajuntament posa en pausa llicències d'obres, projectes d'urbanització i nous plans en aquests sectors mentre pensa que s'hi podrà fer, prioritzant, per exemple, l'habitatge. L'equip de govern vol evitar una concentració de grans superfícies comercials que poguessin tenir un impacte negatiu sobre el comerç i la vida al centre de la ciutat.
Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
I és que era l'única zona d'Olot on el planejament hi preveia una concentració de grans superfícies. No una de sola, aïllada. Estàvem parlant d'una concentració amb dos plans parcials, amb dos polígons d'actuació, on s'hi podien acumular entre 5 i 6 grans superfícies comercials a cada una de les dues en la mateixa via, en el mateix carrer. Per tant, això és singular i aquí sí que vam considerar de prendre aquesta decisió. Quan ho vam considerar? Bé, evidentment, aquí es havia intentat veure doncs, quin recorregut legal tenia. La veritat és que no ens havíem sortit, tècnicament semblava que no hi havia res a fer, i després de molta insistència de demanar ajut fins i tot a lletrats externs i demanar informes externs, doncs trobem una via que ens veiem en cor de lluitar. Per això, evidentment, hauria de ser preferible realment que això ja no s'hagués permès el 2003.
A partir d'ara us explicarem altres qüestions, com que Sant Ferriol centra les inversions del 2026 en millorar camins de zones inundables.
Concretament, facilitaran l'accés a diferents veïnats i masos que estan connectats per passadissos.
L'edifici polivalent de la cooperativa de Molló completa les obres de millora amb la renovació de la fusta, amb una inversió de 37.000 euros.
Aquesta intervenció permetrà reduir les pèrdues energètiques de l'edifici i posar-lo al dia.
Montagut i Oix en renova la piscina. L'Ajuntament ha completat una de les obres importants d'aquest mandat, valorada en 250.000 euros i en bona part subvencionada per la Generalitat.
L'obra l'han executat en temps rècord, amb només 2 mesos, per garantir l'ús de la piscina a l'estiu i a la vegada no perdre la subvenció.
En esports, el Club Poliesportiu Sant Joanenc cau a casa davant l'Abadesenc i s'allunya a 5 punts del líder.
El conjunt garrotxí va començar dominant el marcador, però 2 gols en els últims 20 minuts de partit dels visitants van acabar capgirant el resultat.
El tècnic de l'Abadesenc és Albert Bassols.
Teníem l'esperança i sabíem que es decantaria cap al nostre costat, perquè de fet la segona part ens ho mereixíem més que ells, hem apretat més que ells, hem tingut més ocasions, però clar, el futbol ja sabeu com va, quan més t'ho mereixes doncs no t'ho emportes i quan no t'ho mereixes t'ho emportes. Avui jo crec que és just, emportant-se els 3 punts, l'equip ha treballat molt i molt i com et deia abans és un camp molt i molt complicat.
Les medalles d'or i bronze d'Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d'hivern Milacortina han sigut una fita històrica de l'esquí espanyol, que ha aconseguit un nou metall daurat a 54 anys després.
També ha sigut una gran alegria per a l'esquí Club Camprodon, club on milita Cardona, i també el seleccionador espanyol Jordi Martín.
D'altra banda, Olot tornarà a acollir el Campionat de Catalunya Absolut de tenis de segona i tercera categoria.
Se celebrarà el 28 de febrer al 8 de març i participaran tenistes que ocupen llocs importants en el rànquing nacional. Es tracta d'un esdeveniment en el marc d'Olot, ciutat europea de l'esport, que es disputarà a les instal·lacions del tenis Olot.
8:35.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa anuncia que el govern aprovarà els pressupostos divendres, tot i no tenir el suport d'Esquerra Republicana.
El president Salvador Illa aprovarà el projecte de pressupostos del 2026 en un Consell Executiu extraordinari aquest divendres.
No hi ha volta de full. Catalunya necessita pressupost. Els diferents col·lectius del país, el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, necessiten pressupostos. Les infraestructures i l'habitatge necessiten pressupostos. Les empreses i els treballadors necessiten pressupost. És hora de posar Catalunya per davant de tot. El govern compleix amb la seva responsabilitat i el govern compleix fil per randa amb tots els acords. Per això us anuncio que aquest proper divendres, dia 27 de febrer, aprovarem el projecte de pressupost de 2026 en un Consell Executiu extraordinari per iniciar el tràmit de la seva aprovació al Parlament de Catalunya.
Atenció, perquè avui hi ha vaga de maquinistes als trens de la Generalitat per reclamar més seguretat, coincidint amb la crisi a Rodalies.
Els serveis mínims per aquest dimarts 24 i dimecres 25 són del 50% en hora punta.
El govern espanyol desclassificarà els arxius del 23F quan fa 45 anys de l'intent de cop d'estat.
El Consell de Ministres aprovarà la mesura aquest dimarts i la mesura es farà efectiva a partir de dimecres.
Salut confia tots els helicòpters mèdics a un operador per acabar amb el desgavell de l'últim any.
El SEM ha rescindit el contracte amb l'empresa Allianz i cedeix provisionalment tots els aparells a SAF.
Per cert, que han detingut 2 treballadors del Consorci del Transport Sanitari de Girona i 5 més denunciats per destrosses a 14 ambulàncies.
S'estima un perjudici de 400.000 euros per uns fets que van succeir enmig d'un conflicte laboral.
Hongria i Eslovàquia impedeixen que la Unió Europea aprovi un nou paquet de sancions contra Rússia.
Els líders europeus viatjaran a Kiev per commemorar els 4 anys de guerra sense tancar noves sancions per Moscou i sense el préstec multimilionari promès a Ucraïna.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I de moment, sense canvis en el temps, l'anticicló portarà temperatures altes i, sobretot, molt de sol, Dani.
Dimarts, dimecres, a prop del mar, baixés una mica la temperatura amb la brisa, amb la marinada, i es formés algun banc de boira o alguns núvols baixos. Evidentment, en aquest sector proper al mar, doncs canviaria el temps amb aquestes boires que refresquen molt l'ambient, però a totes les muntanyes, a tot l'interior, això, evidentment, no s'arribaria a notar.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí.
però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori. Això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Cinc minuts, tres quarts de nou del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Cada vegada són més les veus contràries al funcionament de Rodalies. I Junts s'hi ha sumat amb diverses accions reivindicatives. Escoltem el diputat Jordi Monell. Senyor Monell, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com definirien des del seu partit la situació actual de la xarxa viària del país?
La xarxa ferroviària, voleu dir.
La xarxa ferroviària, exactament, sí.
Sí, bueno, ja ho estem veient tots aquests dies, no? Des del tràgic accident que va tenir lloc doncs, fa més d'un mes, doncs, fins d'avui, hem vist doncs, que s'ha destapat tot un estat lamentable del manteniment de les inversions en la infraestructura i, per tant, això doncs, fa impossible l'operació diària, perjudicant centenars de milers de persones per anar a treballar, per anar al metge, per anar a estudiar, per oci, per visites a familiars, per mil motius que doncs, s'utilitza doncs, la xarxa de proximitat. No? I per tant s'ha destapat doncs, que feia molts anys que no hi ha inversions, que això arriba un moment que ha patat perquè comencen a saltar les alarmes per temes de seguretat i per tant doncs, s'ha deixat pràcticament a tot un país doncs, sense mobilitat o amb dificultats per moure's.
Dedueixo que això a vostè li ha sorprès poc, tenint en compte que vostè ha estat alcalde de Ripoll durant molts anys i que, per tant, la situació que ara es viu a tot el país, el Ripollès i la Cerdanya ja l'ha viscuda des de fa sècula seculorum, no?
Sí, l'R3, lamentablement, és una d'aquestes línies doncs, que pateix més i ha patit més al llarg dels anys doncs, la manca d'inversions i la manca de manteniment. De fet, fa pocs anys enrere ens fèiem ressò doncs, que la base de manteniment ferroviari d'Adif a Ripoll doncs, s'havia reduït doncs, de més de 20 efectius, de més de 20 persones tècnics, a menys de 10, no? I per tant això ja era un símptoma de desmantellament i ho havíem alertat en dues ocasions des del plenari de Ripoll, més enllà de reclamar múltiples vegades doncs, inversions a la línia i cada vegada doncs, que hi ha doncs, una ventada, cada vegada que plou, cada vegada que neva, doncs és un desori perquè doncs, no et pots refiar doncs, de la mobilitat. No? I per tant, com deia abans, això perjudica moltíssimes persones de comarques que necessiten el ferrocarril per desplaçar-se, per anar a mil coses, no? Des del treballar, que és un tema bàsic, fins a temes de desplaçament per salut, per estudis, i per tant tot això doncs, és un perjudici per a la ciutadania del país.
Senyor Monell, i per on comencem a arreglar tot aquest desgavell?
Bueno, aquí nosaltres el que reclamem és que visto lo visto, no, que es diu, doncs demanem el traspàs integral de la xarxa a la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya té una empresa pública, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que gestiona, hi ha una xarxa ferroviària, a la comarca del Ripollès la coneixem també doncs, pel funcionament del tren cremallera de Vall de Núria, però doncs, hi ha altres comarques també tenen la xarxa de ferrocarrils, que hem vist que tots aquests mesos i anys anteriors, doncs les incidències són mínimes, tant si plou com si neva, com si fa vent, continua funcionant i, per tant, permet la mobilitat de moltes persones. Hem vist també un altre exemple amb el tren de Lleida de la Pobla, que va estar a punt de desaparèixer perquè Adif i Renfe el van voler tancar, que es va traspassar íntegrament tant la infraestructura com l'operació, com els convois ferroviaris de la Generalitat de Catalunya, i és una línia que ha guanyat doncs, milers d'usuaris aquests darrers anys i que funciona a la perfecció. S'ha vist un canvi substancial en el manteniment, en les estacions, i per tant els usuaris estan contents. Aquest és un exemple, no? I per tant nosaltres el que reclamem és aquest traspàs integral de la xarxa i fer fora l'operador, i per tant tenir un operador propi amb experiència com és Ferrocarrils de la Generalitat, i això creiem que es pot fer perquè es pot denunciar el contracte que hi ha vigent actualment amb Renfe com a operador únic, perquè no ha complert doncs, amb els objectius ni ha complert amb els programes doncs, que s'assenyalaven en el conveni, no? I per tant nosaltres reclamem aquesta denúncia de l'operador, rescindir el contracte, traspàs integral de la xarxa, i a partir d'aquí fins i tot doncs, el planteig pot ser doncs, diguéssim, demandar a Renfe i a Adif per aquest incompliment reiterat, per aquesta manca d'inversions, per aquesta manca de manteniment que ha perjudicat a tot un país, i a partir d'aquí doncs, que sigui la Generalitat qui gestioni doncs, aquest servei.
Però avui hi ha vaga de maquinistes, precisament, els professionals de Ferrocarrils de la Generalitat. També intuïm que hi ha problemes de seguretat, perquè això precisament és el que d'aquest queixen aquests maquinistes que avui estan cridats a la vaga.
Sí, de fet, és una convocatòria que pels mitjans que hem consultat i des de els comentaris que s'emeten des de la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, és un tema que els ha sorprès fins i tot a la companyia, perquè diuen que cap dels temes que han sortit com a excusa per aquesta vaga havien sortit mai en les reunions doncs, que mantenen periòdicament doncs, amb els seus treballadors, amb la direcció, amb temes de seguretat, i els sorprèn aquest tema, i per tant s'apunta, com diuen alguns mitjans de premsa, i aquest dematí estem llegint les notícies, que aquest sindicat espanyol de maquinistes ferroviarios, aquesta és espanyol, potser que no estigui intentant també boicotejar una mica doncs, un servei que fins ara constatem que és eficient i segur, no? Ho hem vist totes aquestes setmanes que dèiem que els altres serveis amb l'excusa de la meteorologia doncs no funcionen i en canvi FGC doncs ha continuat funcionant, eh? Per tant, no sé si aquí darrere també haurien d'haver-hi una mica una mà negra amb aquesta E d'Espanya pel mig.
Senyor Monell, ja per acabar, ja que el tinc aquí i com a diputat de Junts, què li sembla l'anunci del president Salvador Illa dient que el govern tirarà pel dret i aprovarà els pressupostos divendres, tot i no tenir el suport d'Esquerra?
Bé, l'obligació de tot govern és d'aprovar un pressupost, és la llei més important que es fa cada any en un país, i ja vam veure com l'any passat no va ser capaç de portar els pressupostos, i aquest any doncs sembla que tira pel dret. Bé, veurem quina capacitat té de negociació, quina capacitat té de tirar endavant un pressupost que d'entubi nosaltres ja hem anunciat, un pressupost en el qual doncs no apareix continuen desapareguent aquests més de 20.000 milions de dèficit fiscal que es queda a l'Estat i que no tornen per poder gastar, per poder donar servei als ciutadans de Catalunya, doncs continuem estant allà mateix on estàvem, no? Però bé, en tot cas, com dèiem, aquí darrere hi ha uns partits que han donat suport d'investidura al president Illa, i per tant són aquests partits els que s'hauran de mullar i veure si tira endavant aquest pressupost o no tira endavant.
Jordi Monell, diputat de Junts, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Ara són 3:15 i 3 minuts pràcticament. Sant Ferriol centra les inversions del 2026 en millorar camins de zones inundables. Concretament, facilitaran l'accés a diferents veïnats i masos que estan connectats per passadissos. Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Últimament, l'Ajuntament també ha fet algunes millores al santuari de Sant Ferriol. Gerard.
Enguany, l'Ajuntament de Sant Ferriol compta amb un pressupost que ronda els 300.000 euros i una part important dels recursos aniran destinats a millora de camins. Una de les actuacions més importants l'han inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i més concretament a l'anualitat 2026. Es tracta d'un accés d'entrada i sortida a diversos masos del veïnat del Torn. Albert Fàbrega és l'alcalde.
Per exemple, al Torn hi ha un veïnat molt, bastant important que viu bastanta gent, que quan el riu Ser puja no poden passar pels passadissos i han d'anar a voltar per una petita palanca, però si el que farem doncs, és pavimentar les zones d'entrada i sortida, perquè normalment el dia que s'hi ha de passar és un dia que plou, llavors hi ha fang, doncs per adequar una mica que aquests accessos siguin el màxim accessibles possible. Perquè a vegades quan puja el riu estan unes setmanes sitiats que no podrien sortir si no fos per aquests accessos.
Durant tot l'any es dedicaran a arreglar trams de camí, especialment passos alternatius de zones inundables dels diferents veïnats, al Torn, prop de Beuda i Sales de Llierca, però també a la Miana, a Juïnyà i a les zones pròximes al Santuari de Sant Ferriol. Precisament en els darrers mesos, l'Ajuntament ha fet millores al Santuari de Sant Ferriol, un espai molt concorregut, especialment a la primavera i a la tardor, on s'hi poden fer barbacoes i trobades. Allà, el consistori ja ha invertit 20.000 euros per fer millores de manteniment.
Aquelles barraques que es lloguen perquè la gent hi pugui anar a passar el cap de setmana i a coure la carn, doncs n'hi havia alguna que encara no estava pavimentada i bueno, els hem sanejat, pavimentat, i és un edifici molt gran, que a més no és nostre, a vegades amb subvencions no hi podem destinar recursos perquè no en tenim la propietat, i aquest del bisbat, i doncs bueno, hem fet pavimentació, hem adequat algunes voreres perquè no hi hagués filtracions.
El Santuari de Sant Ferriol és un dels espais més atractius d'aquest municipi garrotxí.
I de Sant Ferriol cap a Molló, perquè l'edifici polivalent de la cooperativa ha completat les obres de millora amb la renovació de la fusta amb una inversió de 37.000 euros. Aquesta intervenció permetrà reduir les pèrdues energètiques de l'edifici i posar-lo al dia. A més, l'Ajuntament té la intenció d'aconseguir una nova subvenció per tal de fer una reforma integral al local de la cooperativa ramadera. Informa Carolina Ríos.
Molló ha donat per acabades les obres de millora en l'eficiència energètica de l'edifici de la cooperativa. Aquesta actuació ha comportat el canvi de totes les fustes de l'edifici, ja que a causa del pas del temps s'havien deformat fins al punt que algunes finestres no tancaven correctament. Així ho explica Josep Coma, alcalde de Molló.
És un edifici doncs, que té un ús polivalent, que fa servir tant la cooperativa ramadera de Molló com la societat de caçadors d'aquí de Molló, i hem aprofitat doncs, una subvenció de la Diputació de Girona per millores de l'eficiència energètica d'edificis públics per tal de canviar totes les fusteries de la planta baixa i de la primera planta d'aquest edifici. Hi ha uns tancaments antics amb fusta de pi que pràcticament no tancaven, és a dir, que passava bastant l'aire, es perdia molt l'energia i per tant convenia doncs, renovar-los. Ara doncs, tots els tancaments són estancs amb doble vidre, s'han instal·lat també doncs, cortines i per tant convenia molt doncs, reparar aquests tancaments.
Amb aquesta millora es preveu reduir a la meitat les pèrdues energètiques de l'edifici, passant de 1.824,17 kW anuals a 912,08 kW per hora. En aquest sentit, el consistori té la voluntat de fer una reforma integral del local la cooperativa ramadera actualment tancat per tal d'adaptar-lo a les noves necessitats.
I això ens ha permès doncs, canviar tots els tancaments i per tant fer l'edifici més resilient doncs, a les pèrdues d'energia i per tant suposarà un estalvi en la factura d'energia de l'edifici i també un estalvi d'emissions de CO2 i per tant de contribuir a emetre menys gasos d'efecte hivernacle.
La inversió total d'aquesta actuació ha estat d'uns 37.000 euros, dels quals un 78% han estat finançats per la Diputació de Girona, mentre que la resta ha anat a càrrec de fons propis de l'Ajuntament.
I a Montagut i Oix renoven la piscina. L'Ajuntament ha completat una de les obres importants d'aquest mandat, valorada en prop de 250.000 euros i en bona part subvencionada per la Generalitat. L'obra l'han executat en temps rècord, amb només 2 mesos, per garantir l'ús de la piscina a l'estiu i a la vegada no perdre la subvenció.
A Montagut han completat una de les obres més importants dels darrers anys. El projecte de millora de la piscina tenia un cost que rondava els 250.000 euros i al voltant d'un 90% ha estat subvencionat pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Lluís Abel és l'alcalde.
És una inversió important, que vàrem canviar tot el vas de la piscina gran i tot el mecanisme de tractament d'aigua.
També s'ha aprofitat per fer menys fons a la piscina. Ara fa un any l'Ajuntament va haver de decidir si fer l'obra abans o després de l'estiu. Fer-la durant l'estiu per assegurar millor els temps d'execució perquè pogués ser acceptada la subvenció podia suposar impedir que els veïns i veïnes es quedessin sense piscina. Finalment, però, van decidir iniciar les obres l'1 de setembre, un cop finalitzada la temporada, però amb el repte de finalitzar l'obra abans del 31 d'octubre.
Feia patir molt perquè una de les coses era el just temps que teníem per poder acabar les obres i sí, vàrem tenir molta sort, ens va ajudar molt la climatologia, va fer un temps que no va impedir fer les obres en cap dia. També l'empresa crec que va posar molt de personal i molt d'esforç en poder acabar les obres, i la veritat és que n'estem molt contents perquè vàrem poder atendre la temporada de piscina pels ciutadans i alhora vàrem poder acabar les obres.
Des de l'Ajuntament de Montagut i Oja asseguren que eren conscients que la subvenció s'havia d'aprofitar tant si com no, donat l'alt pressupost de l'obra.
Anem als esports i anem acabant ja el programa. Olot tornarà a acollir el Campionat de Catalunya Absolut de Tenis de segona i tercera categoria. Es celebrarà del 28 de febrer al 8 de març i hi participaran tenistes que ocupen llocs importants en el rànquing nacional. Es tracta d'un esdeveniment en el marc d'Olot Ciutat Europea de l'Esport que es disputarà a les instal·lacions del Club Tenis.
Un tenis de gran nivell tornarà a ser protagonista a Olot en el marc de la celebració de la segona edició del Campionat de Catalunya Absolut de segona i tercera categoria. Un campionat que ja es va celebrar a les instal·lacions del Club Tenis Olot l'any passat i que va estar marcat per la pluja i que enguany repeteix edició en el marc d'Olot Ciutat Europea de l'Esport. Se celebrarà des d'aquest dissabte fins al 8 de març, on hi passaran tenistes que formen part del top 100 del rànquing nacional espanyol. N'ha donat més detalls al president del Club Tenis Olot, Josep Maria Coma.
Realment creiem que és una molt bona oportunitat de veure un bon nivell de tenis. De fet, segona i tercera categoria vol dir que majoritàriament són jugadors classificats entre el 30 i el 200-250 del rànquing estatal.
El Campionat de Catalunya Absolut de Tenis en aquestes dues categories va tenir una valoració positiva després de la primera edició disputada l'any passat, un balanç que ha servit perquè la Federació Catalana de Tenis aposti novament per Olot. Així ho ha remarcat el president de la mateixa federació, Jordi Tamayo.
És un orgull que es pugui tornar a disputar el Campionat de Catalunya de segones i terceres, i sobretot amb una idea, no? que els clubs de Catalunya fan molt bé les coses, hi ha 240 clubs, i un club com el Tenis Olot, que és un club d'excel·lència, un club que fa molt bé les coses i sobretot posiciona el mapa Catalunya i la ciutat d'Olot.
Per la banda d'impacte que té aquest campionat a la ciutat, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, agraï la confiança de la federació i la feina del Club Tenis Olot per acollir l'esdeveniment.
Agrair a la federació que segueixi apostant per la ciutat, per seguir posant Olot en el mapa esportiu de Catalunya, el club, evidentment, perquè no se li aturarà la seva activitat diària, evidentment, doncs, amb totes les activitats que fa, amb el dia a dia dels seus socis, com bé sabeu, doncs, un club obert a la ciutat i que no deixa d'acollir centres educatius, infants també de la nostra ciutat.
Les finals del Campionat de Catalunya Absolut de segona i tercera categoria es disputaran el cap de setmana el 7 i 8 de març a les instal·lacions del Club Tenis Olot. Al llarg d'aquest cap de setmana i la setmana vinent es jugaran els partits eliminatòries.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Dóna-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.